les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Hi ha poques certeses a la vida, ara o fa mil anys. La vida, al cap i a la fi, està formada per una bona dosi d'incertesa. Això sí, una cosa és segura. Avui, a l'edat mitjana o a l'Egipte dels faraons, en algun moment tots morirem. Avui veurem quina idea de la mort tenien els homes i les dones medievals, en què pensaven quan els hi arribava l'hora, o com es representava la imatge de la mort i dels difunts, i ho relacionarem amb un dels poetes castellans de finals de l'edat mitjana, Jorge Manrique. Benvinguts a la mort a l'edat mitjana. Benvinguts a les portes de Troia.
Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de la comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de Jorge Manrique i de la idea de la mort a finals de l'edat mitjana. Ho farem, com sempre, avui amb el nostre historiador de capçalera, per una banda, l'Alberto Reche, benvingut.
Bones.
Alberto, per què és important saber què pensava la gent sobre la mort?
Bueno, podem contestar d'una manera més tertúlia de bar, no? Que és per puro morbo. No? Al final, el tema de la mort és un tema morbós i ja sabeu que els historiadors, al cap i a la fi, som una mena de boyers, amb ínfoles, ens agrada el morbo, no? la qüestió oculta. I llavors el tema de la mort, no? com gairebé tots els temes escatològics, no? L'amor, el sexe... No? Tenen un cert punt d'interès morbós que va més enllà potser de la història política, de la història avorrida, econòmica. Això seria la resposta frívola. Ja sabeu que mai acostumo a respondre...
Diguéssim, canònicament.
Canònicament. Una altra qüestió és per què ens importa saber què pensava la gent sobre la mort o què pensava la gent en general. Però una qüestió que a vegades també ens oblida quan revisitem el passat, que és la qüestió de les mentalitats, la qüestió dels imaginaris col·lectius, no? De les representacions socials, de les representacions culturals que tenia la gent en el passat, però que també tenim nosaltres, no? I que formen part, que encara que no en siguin conscients, d'una manera molt, molt inconscient, de la nostra manera d'enfrontar-nos al món. No? Encara avui, com a societat, com gestionem la mort, com gestionem els tabús, com gestionem bona part dels nostres sentiments, de les nostres emocions, és un producte profundament cultural. No hi ha una resposta natural, biològica, a l'amor, no? Sinó que és una construcció social. I com és una construcció cultural, aquí hi ha matèria per la literatura, per la història, pel pensament. Llavors, agafar aquests temes que potser poden semblar, com deia al principi, morbosos, no? O que no tenen un interès més enllà de la tafaneria, no? de la revista de cotilleos, a l'hora de la veritat ens apropen molt més, no? Al dia a dia, a la manera d'entendre com realment pensava la gent i com vivia i com actuava, no? les seves anhels, les seves expectatives més íntimes, no? Llavors, parlar d'aquests temes tan morbosos no és una qüestió de revista de perruqueria, no? o de cotilleos, sinó que entronca directament en la nostra feina, no? d'investigadors del passat, perquè si ens quedem només en l'escuma dels esdeveniments o només en replicar dates i esdeveniments, la història no serà més que un teatrillo, no? De cartó-pedra, però si entenem, no? els anhels, les pors, les identitats i els imaginaris de la gent del passat, doncs potser podrem entendre'ls millor, que a mi és una cosa que no em preocupa, a mi la gent del passat, mira, està morta i que faci el que vulgui, però sobretot ens entendrem molt millor nosaltres, que al cap i a la fi hauria de ser el nostre objectiu, no? com a professionals de les humanitats.
Molt bé, i avui, per parlar especialment d'aquest tema, tenim amb nosaltres un programa més aquí a les portes de Troia, a l'Antonio Contreras, és doctor en filologia, membre de l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvingut, Antonio.
Moltes gràcies.
Antonio, la visió de la mort de Jorge Manrique és una visió original?
Jo diria que més que original, encara que hi hagi un element d'originalitat, és sincrètica. I per el moment en què es dona, sí que a Castella, literàriament, és interessant, perquè dona una visió diferent del que havíem tingut fins a aquell moment. Tot i així, el que fa és un sincretisme molt interessant, que es convertirà en un clàssic, perquè després els altres autors fins arribaran a posar-lo com un model especialment literari, més pel contingut.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ja estem aquí a les portes de Troia per parlar de la idea de la mort a finals de l'edat mitjana de la mà de Jorge Manrique i amb l'Antoni i amb l'Alberto. I com sempre, comencem el programa doncs posant-nos una miqueta en context. I per fer-ho avui, que millor que preguntant-nos, Antonio, com conceben la mort els homes i les dones durant l'edat mitjana?
A veure, fonamentalment, encara que hi hagi un canvi, una progressió des del començament, si pensem al segle V, després de Crist, fins al segle XV i més enllà, i encara que hi hagi una progressió, el que sí que és veritat és que es concep com el moment definitiu. Això, tothom anirà a morir. Llavors, el que cal fer és com acceptar o no aquesta mort. Què ha de fer l'home, no? Llavors, com guanyar el moment que et moris, on aniràs? Aquesta és una de les preguntes que preocupa molt, durant molt de temps. Què s'ha de fer? Llavors, clar, aquí ens trobem en imaginaris molt diferents, perquè les cultures germàniques tenen una concepció, les cultures eslaves també, tot el que és el món pagà té una visió, que s'enfronta clarament en el món cristià. I el que sí que trobarem és que després hi haurà una síntesi d'ambdues. El moviment cristià se farà una conjunció amb l'element pagà també dels romans, però sobretot del món germànic i cèltic i eslau, en la concepció de què és l'amor. És a dir, quina vàlua té morir i per què s'ha de morir? Però què passa després? Clar, què n'hi ha? Aquesta és una de les preguntes que encara avui ens fem, no? Però l'amor sí que es considera realment en això com una cosa inevitable, però que especialment quan el pensament va canviant hauria de ser més evitable. Això jo us ho explicaré. Sobretot a l'època quan ens trobem al segle XIII, que es farà un invent perquè no es vol morir la gent, no? O no vol renunciar al que té.
Que novetat!
No, em refereixo que si ets pobre, et queda com a consol que una vegada moris, mira, si t'has comportat bé, doncs potser aniràs al cel o no, o aniràs a l'infern. Si és un noble, doncs, i has lluitat, doncs tindràs una fi concreta, no? I aquesta forma justifica un comportament. Ara bé, hi ha un element que és quan hi ha un grup que no pensa com tu, que vol quedar-se aquí i vol, no vol deixar, no vol morir, i a més no té un comportament, no s'ajusta al comportament que esperarien, per exemple, d'un cristià o d'un cavaller, què fas amb ells? I aquesta és una de les preguntes que després suposo que podrem respondre, no? Que ens entrarem a un tema diferent.
Clar, això és molt interessant, no? Perquè és una mica el que jo deia a la pregunta inicial que m'ha fet el Sergio, que a vegades hi ha conceptes que creiem que són naturals, no? Estem plens de... Al final només hem de ser un mico que creu que tots els seus comportaments són naturals, no? I creiem que l'amor és natural, quan l'amor és una invenció, l'amor romàntic, tal com l'entenem, és una invenció medieval. Creiem que la nostra reacció davant la mort és natural, no? És biològica, o que les nostres maneres de relacionar-nos, no? Fins i tot qui diu que encara avui que el matrimoni és natural, no? Quan és un constructe cultural. Uh-huh. Llavors, primera reflexió inquietant del programa d'avui, no?
Inquietante,
no, Carmen? No? Avui farem potser una mica de Iker Jiménez mal, o sea, bien. Que seria això, no? I és molt interessant veure com des del moment que entens que hi ha coses que van més enllà de la biologia i són susceptibles d'evolucionar, no? Llavors ja l'Antonio ja ho ha anat comentant, però per incidir-hi. Aquesta visió de la mort és molt complicat. Avui ens fotem en un bon berenjenal parlant, no?, de la idea de la mort a l'edat mitjana, o a finals de l'edat mitjana, és dir-ho tot i no dir res, perquè hi ha moltes maneres de morir, no? Hi ha moltes reaccions davant la mort. I llavors aquesta seria la meva pregunta, no? Aquesta visió de la mort, podem parlar d'un tipus de mort medieval o és una idea que anirà canviant, que anirà, segons aquí, quan, on i com preguntis, doncs et donarà respostes diferents?
Sí, canvia absolutament. És a dir, no és el mateix veure com pensa, com concep l'amor un eclesiàstic, un religiós, un monjo, què veu després, què espera després de l'amor i es prepara per aquest amor. No és el mateix el que veu un camperol, que moltes vegades es converteix en un alliberament del seu patiment. No és el mateix com veu l'amor un noble, perquè clar, la renúncia que fa el noble al que és material és molt important, però també el que és espiritual. Llavors, depenent de cada estatus social, trobem que n'hi ha uns interessos diversos. El que passarà és que, per exemple, com abans apuntava, l'Església tractarà de fer homogeni aquest pensament. És a dir, com vendre a unes persones que viuen de les armes, per exemple, que morir fins i tot doncs serà bo. Clar, això com renuncies? Com dius a un rei que ha de renunciar a tot el seu poder i que després que s'ha de comportar d'una forma concreta perquè si no, no guanyarà el cel. S'ha de controlar. Llavors, clar, la lluita de l'Església serà aquesta, tractar de controlar cada vegada més aquests sectors i donar una esperança no només als cavallers o als guerrers, als nobles, des del punt de vista sempre des de l'Església. Això és, jo crec que és molt interessant. I com va canviant? Fins i tot doncs, arquitectònicament, doncs, la idea o la ubicació de les tombes, com van canviant. No és el mateix, no sé... però crec que és millor això, ho deixem...
Tu ets el convidat, tu tries.
Doncs, per exemple, ara moltes vegades ens sobta que no trobem un sepulcre d'un noble. No? Diu, és que clar, són nobles i gairebé no n'hi ha monuments. O quan fan un monument molt gran és una gran ostentació. Però és que hem de tenir en compte que la gent normal quan moria anava moltes vegades a una fossa comuna. Uh-huh. I d'aquí ja quedava. És a dir, ningú anava més, perquè... El cementiri era un lloc de repòs dels ossos i el que realment era important era la teva ànima. Ningú anava al cementiri a veure i visitar. Quan algú feia un monument era perquè ell volia quedar allà, que constés que era una persona notable. Uh-huh. Això parlem d'uns quants. Després hi ha un canvi posterior quan tothom vol tenir la seva parceleta, la seva tomba i que la va netejant perquè la gent no s'acordi d'ell. No? Però a la mitjana això canvia molt. O sigui, és molt diferent. Només uns quants poden tenir-ho. I aquesta idea també de l'amor vindrà relacionada on ens situaran aquestes tombes, per exemple, dins les esglésies o els monestirs. El que té més diners, això ho hem de dir, s'acostarà cada vegada més a l'altar perquè és la part més interessant. I tothom voldrà estar en aquest espai sagrat per compartir una part de la divinitat, no? Perquè, clar, estàs més acostat d'un sant o de la Verge Maria... I has de compartir aquesta idea. Creuen que així estaràs més salvat. Però, com deia, no, hi ha diferents formes de concebre l'amor. Un cavaller la veu d'una se l'ha de vendre diferent.
Sí, de fet, clar, és parlar de la mort o parlar de com s'enfronta l'home medieval a la mort és gairebé indistingible de parlar del pes de l'Església, no? Perquè, a més, el cristianisme és una religió de la mort, no? Perquè una de les grans revolucions del cristianisme primitiu és que obre una sèrie de debats que bona part de les religiositats anteriors no tenien, no? Com una visió escatològica del món, és a dir, fins i tot dins del cristianisme inicial, el regne dels cristians no és d'aquest món, és un regne celestial, no és un, fixeu-vos, no? Jo sóc cristià i la meva felicitat mai arribarà en vida, perquè la vida és el trànsit fins a la mort. Això ja situa el fet de morir en una dimensió que, per exemple, per un grec o per un romà pagà, és absolutament inexplicable, no? I fins i tot això portarà canvis, com deia l'Antonio, dels espais físics, no? Si tots els nostres oients, si tenen en ment com són les necròpolis romanes, hi ha un tipus d'enterrament, doncs, fora de les ciutats. Els morts no s'enterren dins de les ciutats, s'enterren als camins, no? A les portes de les ciutats i als camins que accedeixen a les ciutats, no? Tu passeges pel camí que et porta a la barquina romana i allà tens les tombes, no?, familiars dels avantpassats. El cristianisme generarà un trencament radical, ni que siguin els espais de la mort, perquè a partir de llavors la gent s'enterra dins de les ciutats. Que direu, bueno, més còmode, no? Si has d'anar a portar flors, doncs no s'ha sortit. Però clar, genera que la ciutat o vius allà on viuen els morts. Fixeu-vos, de nou, que inquietante, no? El fet de que tu comparteixes el teu espai quotidià amb l'espai dels morts. Fixeu-vos, lo complicat que és, quin canvi de mentalitat tan espectacular suposa només el fet de quins espais públics, no? Quins espais de l'àmbit públic comparteixen vius i morts. Llavors, serà molt interessant, una manera de veure la mort a través de l'edat mitjana, és veure com l'Església fiscalitza els espais de la mort. Era quan l'Antonio parlava de les tombes dels nobles, a mi un exemple que m'agrada molt, és molt concret, però genera un debat molt, molt divertit, per lo morbós, de nou, que és el tema del mos teutonicus. El mos teutonicus és un costum que tenen els croats alemanys quan van a Terra Santa, que ja sabeu, clar, que tu quan mors tens la mania de morir-te on toca. Però clar, com hi ha una sèrie de culte associat a l'enterrament, al plany pels difunts, el tal i qual, quan tu te'n vas a Terra Santa i mors a Terra Santa, hi ha una qüestió logística, no? Què fem amb com repatriem els cadàvers? La solució francesa, que seria potser la canònica, era convertir el cadàver en una mòmia, no? Embalsamar-lo, secar-lo i portar el cadàver sencer. Els alemanys, que tenen, ja sabeu que són més...
Són més
Bauhaus, no? Per entendre't. El que feien era que agafaven el cadàver, clar, perquè el que importa és que portis alguna cosa que després, no, doncs, pugui generar un espai de culte, no? O un espai de record. Llavors el que feien és agafar el cadàver, perquè fixeu-vos quin respecte cap a la mort tan diferent del nostre. Agafen el cadàver, el fiquen en un barreny o d'aigua o de vi, depèn de com de ric fossis, i el fan bullir, no?, durant hores, fent un xup-xup, una bona escudella, per tal de que la carn es separi dels ossos, puguis enterrar les entranyes, la carn i tal, i guardis només els ossos en una caixeta que portar a casa. I tu el que portes a casa, mira, si t'ha mort el marido, aquí tienes el
kit del mort.
El kit, no? El kit del mort. A més, sona com molt alemany, no?
El kit del mort.
No saps si és alemany o una escuela de Hogwarts, no? Una casa de Hogwarts. Clar, però això ha generat un debat que no entrarem, però és molt interessant, un debat doctrinal, perquè l'Església diu, vale, no, és a dir, la vida terrenal és el primer pas cap a la vida eterna, no? Un dels principis del cristianisme és que hi haurà un judici final, on hi haurà una resurrecció dels morts i la vida eterna. Llavors comença a haver-hi un gran problema, que és, però bueno, si estem desquartitzant a la gent per portar-la a casa... Què passarà quan aquesta gent ressusciti? Perquè ressusciti i torni de ser una cosa espiritual és una cosa física, si hem destruït el seu cos físic. No? I això genera un debat que no és molt complicat doctrinalment, però que arriba fins i tot a qüestionar el tema de les relíquies. No? El brazo incorrupto de Sant Cucufat, el santo prepucio del Santo Tomàs, no sé, clar. I un debat de, bueno, però si tenim... als sants desquarterats, no, repartits per tota Europa, què passarà quan Santo Tomàs ressuscite? no? I el seu peni ressusciti a Colònia i el seu braç a Àvila. No? Fixeu-vos que és una cosa que ara ens sona com molt de, no? Opereta, però que...
Eren preguntes del moment.
Però que era una pregunta que va al centre de quina és la relació, no? del cristià amb la mort, l'espai físic de la mort. I llavors, perquè veiem, ja m'he sortit molt de tema, però perquè veiem una mica com d'inquietant és el terreny en què ens movem, no? Jo voldria preguntar-li a l'Antonio, precisament, dels molts tipus de mort que hi ha a l'edat mitjana, potser una de les més conegudes, i també perquè ell és expert en literatura medieval, en èpica medieval, és precisament la mort cavalleresca, no? La mort amb mayúscules. No? Com moren els herois de la literatura? No? Hi ha algun tret, hi ha alguna manera de morir característica dels herois medievals?
Sí, a veure, en principi, sobretot en el cas castellà no tenim documentació, no? Per exemple, perquè els herois no moren en combat. Els contextos espanyols no donen informació, només, sí, set infantes de Lara, però són assassinats, no moren en un combat. Però la èpica francesa sí que tenim molta documentació, fins i tot a Alemanya. L'èpica francesa, el cas més clar és Roland. Aquest amor és brutal, perquè el cristià ha de morir en combat, ha de morir combatent enfrontant-se als sarraïns. I en aquesta lluita, que ha de ser dura i forta, després n'hi ha tot un ritual de mort. És a dir, el cristià ha d'intentar morir, en aquest cas en la chanson de Roland és molt bonica, ha de morir primer intentant de destruir el seu armament, consubstancial, per exemple, la seva espasa, tractant de trencar-la perquè no la tingui ningú, i després d'invocar a Déu, segons en aquest text, baixen els àngels i se'l porten la seva ànima, això és molt bonic, recorda molt a les valquíries, no? Que els guerrers anaven i una vegada mort, el que havia estat un guerrer perfecte i gran lluitador, tenia garantit el Valhalla i la festa permanent, o sigui, aquesta, l'Oktoberfest, però permanentment tota la seva vida.
Però ben feta, no?
I ben feta. Llavors, resulta que el cavall, una vegada que està morint, es col·loca pregant amb el pit al terra, mirant cap a Jerusalem. I amb les mans en la forma de creu. És a dir, com si fos un sacerdot que està demanant en un altar, pregant que sigui admès per Déu. Aquesta és una forma ideal de morir. Morir lluitant per Déu garanteix, evidentment, que vas directament al cel. O sigui, si ho tens ja directament.
Passar per la casilla de salida.
Sin passar per la casilla de salida. Encara que hagis estat cruel... Això sí, estàs lluitant amb un grup d'enemics. Però si aquest cavaller no s'ha comportat com esperarien, llavors podria anar a l'infern. Clar, l'infern és un lloc... I jo sempre dic que era el més interessant, però si veus la gent que estava allà, doncs són personatges amb més suc, no? Quan recordes la Divina Comèdia de Dante, clar, tu veus l'infern, un munt de gent interessant. El paradís estan allà, tots molt avorrits.
És aquella idea de los paraísos desiertos.
Sí, no? És molt avorrit.
Si al final només van al paradís la gent avorrida, clar, no? Ojalà queden desiertos.
No? Sí, sí, no sé, és quan veus els grecs. Dius, mira, els Campes Elisis estan allà molt avorrits. En canvi, la part de l'infern i tal, lluitant, i veus... Si tu no estàs patint, però el veus és més interessant, no? I els personatges són més interessants. Doncs el cristià, quan mor, lluitant, això és molt important, té garantida, evidentment, un espai concret. Ara bé, no tothom podia aconseguir aquest guany, no? I sobretot, no tothom volia tenir-lo així, perquè no podia. Llavors s'inventen una cosa, d'això ja parlen ara, no?
I en aquest amor cavalleresc és molt interessant perquè és una, moltes vegades és un amor resignada, no? O voluntària. Sí. Hi ha una consciència, això ho explicava molt bé Philippe Ariès, no? Aquella idea de la mort i l'edat mèdia, que és que hi ha una visió com idealitzada de la mort, no? El guerrer, l'art del bon morir, no? Tu saps quan t'arriba la mort i et prepares per la mort, no? I et dona temps a despedir-te dels teus, no? Acceptar-la reposadament, no? Fins al punt de que la mort és només, per aquests sectors privilegiats o per la retòrica que tenen, un gairebé com un traspàs de poder, no? Et dona temps a posar-te al dia, no? A trencar la teva espasa, a posar-te mirant on toca, no? Perquè hi ha un un fet introspectiu. Això anirà canviant molt, i canviarà molt sobretot al final de l'edat mitjana, quan la mort es destapi el component tràgic, no? I el component escarós, no? I tàctil de la mort, no? Però ara, ja reprenent el tema que l'Antoni ha intentat treure dues vegades, però ha dit que més endavant, fins i tot al voltant de la mort ja hem vist que no hi ha una postura única, no? I s'inventen moltes coses, moltes maneres d'apropar-te a la mort, però d'entre totes els tipus de morts que genera, o idees o invents al voltant de la mort que genera la mitjana cristiana, un dels exemples més bonics és el del purgatori, no? Sí. El món medieval s'arriba a inventar la idea del purgatori. Ja sabeu que en el cristianisme, no, original, hi ha cel i infern. Es pot deduir l'existència del cel i deduir la de l'infern. Però la figura del purgatori, que és aquest espai intermig, és un invent purament medieval. És un invent de purament als anys centrals de l'edat mitjana. I potser és molt interessant, no, explicar, ni que sigui en dos minuts, què és això del purgatori i per què apareix, perquè explica molt bé una mica la idea de la mort que tindrà l'home medieval a partir de llavors.
Sí, és a dir, el purgatori és un lloc en el qual tu, una vegada que has mort però no t'has garantit la salvació perquè has pecat i tens tota una llista enorme dins l'Església, depenent del grau i de la reiteració tindràs més o menys fortuna, doncs s'inventen un espai molt interessant que és el purgatori. Això té molt a veure amb la idea de la burguesia. No pagaràs econòmicament, després s'inventaran tota la part de les butlles, no? Que pagant ja et queda neta la teva història i te'n vas directament cap al cel, però en aquest cas has de patir. És una forma de patir durant un temps i després de que hagis com una condemna, després d'aquesta condemna te'n vas directament ja, garanteix que aniràs al paradís. És molt interessant, per exemple, a la Divina Comèdia, com es veu. Els personatges que estan allí pateixen i fins i tot els càstigs no són tan cruels, depenent dels personatges, però és un espai en què tens l'esperança. Perquè moltes vegades aquests que han mort s'han penedit abans de morir, i això és molt important. El purgatori exigeix un penediment i això permetrà que després puguis anar. Si no et dona temps, directament te'n vas a l'infern.
L'interessant és que introdueix una cosa que no existeix ni al cel ni a l'infern, perquè el cel i l'infern són eterns, però el purgatori és temporal, introdueix la variable temps. Sí. Tot el purgatori entres i diguem que és una sala d'espera per anar eternament a l'infern o eternament al cel. Però aquest pujar o baixar d'escalafó no depèn de tu, sinó que depèn del que fan els vius per salvar-te. Llavors, introdueix el temps, introdueix els diners, no? Com més misses paguin els teus familiars o com més diners hagis deixat a l'església perquè resi per tu, més curt o més llarg serà el teu temps en el purgatori. Llavors, això és una idea fantàstica perquè boicoteja totalment la idea de Déu.
Sí,
no?
Sí.
Ja no és Déu qui decideix si vas al cel o a l'infern, no? Sinó que hi ha algú que, posant diners, decideix si el seu pare o el seu avi o el seu rei o qui sigui va cap amunt o cap avall. Llavors és un concepte de nou molt inquietant, no? El mercat de la mort, podríem dir, no?
I fins i tot els espais, o sigui, tens espais perquè la gent anava a visitar el purgatori, és a dir, el català Joan de Perellós visita a Irlanda i diu que a Irlanda ha trobat l'entrada al purgatori, i li conten com és el purgatori. Diu, no, aquesta gent està convençuda, i ell llavors fa una història descrivint com és aquest purgatori. El que li conten, el que passarà, com és aquest escenari. Llavors, sí que n'hi ha aquesta ubicació concreta de que això existeix. Tu pots anar i garantirà que després, com diu Ramon de Perelló, doncs et salvaràs. Però així n'hi ha constància.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
¿Quién eres tú?
La muerte.
Es que vienes por mí.
Hace ya tiempo que camino a tu lado.
Ya lo sé.
¿Estás preparado?
El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento.
Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas.
Tú juegas al ajedrez, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes?
Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones.
Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez.
No creo que seas tan bueno como yo.
¿Para qué quieres jugar conmigo?
Es cuenta mía.
Por supuesto.
Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti.
Era lo lógico, ¿no te parece?
Continuem a les portes de Troia, que hem escoltat un àudio molt interessant. Tu juegas a l'ajedrez, l'he visto en pintures i l'he oído en canciones. Li diu al cavaller a la mort. Antonio, això era així? Com es representava plàsticament la mort a l'edat mitjana?
A veure, en principi, a l'edat mitjana es veu una imatge de la mort, que és com un esquelet, gairebé sempre, o si no, com una persona molt vella, però amb un estrau sempre que identifiquen que és un esquelet. Per exemple, les pintures de Meldin, tu veus que és un esquelet en degradació, de vegades més clar, de vegades menys amb pell, com camuflant, però ha de ser terrorífic. És a dir, l'has de veure que realment això és un ésser que conduirà a la teva destrucció. Però no sempre és així. O sigui, per exemple, l'amor porta sempre, i això és una herència des de l'antiguitat, ella porta un arc i fletxes. Les seves fletxes són les que maten. I això és el revers del que seria les fletxes de l'amor. Les fletxes de Cupido donen l'amor i donen la vida, en canvi les fletxes de l'amor el que fan és matar. I cada vegada que llança una fletxa, és aquesta idea que et moriràs. Llavors, aquí surt aquesta idea, no? Aquesta idea de destructiva d'un genet que va destruint indiscriminat cada vegada que apunta, tens un objectiu. També és molt curiós, perquè, clar, tenint un personatge que està medievalment, seria molt, contrastaria molt la idea de l'armament d'un cavaller. Un cavaller no porta arc, un arc. Un arc és una idea més de poble, de l'infanteria, molt dura, perquè, clar, és l'amor a distància, no és un enfrontament cosa a cosa, sinó que des de lluny et matarà. I aquesta visió de llançar fletxes es conservarà fins al segle gairebé 16, en què el que trobem és que n'hi ha un canvi. I aquí ja l'amor no llançarà fletxes, sinó que el tenint és que porta una falç gran, no? Que va matant a molta gent. Això és conseqüència, sobretot, de totes les epidèmies que tenim documentades, sobretot des del segle XIV. Que es converteix en una escombradora de la vida, però encara es mantindrà en les fletxes durant molt de temps. I això, pràcticament, la trobem. I moltes vegades també la trobem intentant, quan fan imatges com la dansa de l'amor, doncs, amb instruments musicals, com riem, jugant, però sempre amb un aire com de tractar, en aquest cas, atreure, de veure que no és tan complicat. És una ironia. Has de morir, ho has d'acceptar, però mira, jo sóc la que marca la pauta, no? Però n'hi ha moltes representacions de com es vol l'edat mitjana.
Sí, sobretot a partir dels segles finals de l'edat mitjana, no? A partir del segle XIII, XIV, la imatge de la mort, la personificació de la mort, no? Perquè a vegades a l'alta edat mitjana potser és una visió més alegòrica de la mort, però la idea que tenim nosaltres de la mort com un esquelet vestit de negre, no? La idea que, per exemple, recull el personatge de la mort de Terry Pratchett a les novel·les de Mundo Disco, no? Aquella idea de l'esquelet amb veu gutural sinistra, neix precisament a la mitjana, no? La personificació de la mort com un esquelet, i serà profundament representada, com deia Antonio, les anses de la mort, però iconogràficament molt abastament. Just abans hi ha potser algun referent, abans de la personificació de la mort, que és la idea del cadàver, no? Per exemple, penso en totes aquelles faules dels tres vius i els tres morts, no? que presenta tres cadàvers en diferents graus de descomposició, que es desperten i li diuen als tres nois que els troben, no? Nosotros fuimos como vosotros y vosotros os convertiréis en lo que nosotros somos, no? Aquella idea tan, de nou, inquietant, no? De la mort com una finalitat ineludible de tot ésser viu, i que porten a que cada vegada es va personalitzant més la mort, no? Deixa de ser un concepte abstracte, no? del ben morir, l'amor és una etapa més en la vida del cavaller o una etapa més en la vida del cristià, a ser un terror, no?
més edulcorat, potser, o més àcid en alguns moments, o més sinistre en altres, i tot i que cronològicament potser no acaba de quadrar, perquè aquestes representacions són més al final del 13, principis del 14, però sí que s'acostuma a vincular molt aquesta nova idea a partir de la Pesta Negra, no? Perquè com suposa una mortandat molt forta i suposa també un canvi radical en la imatge que els individus medievals tenen de la mort, no? Llavors, Antonio, una mica d'això, no? Com es manifesta aquest canvi després de la Pesta Negra? Quins efectes a l'hora de representar la mort literàriament? O com... O sigui, que ens expliquis una mica com afecta aquest trasbals de la Pesta Negra, no? I de la... moltes cometes, crisis del segle XIV en totes aquestes visions de la mort medieval.
El que es farà, sobretot, ja tenim tota una tradició abans que tu també parlaves del conceptum mundi, és a dir, l'amor és ineludible, ja, i el que faran és, per tal de es convertir a... Hi ha les reflexions, per exemple, les danses de l'amor, sabent que el seu origen sembla ser que són alemanyes, i són danses en les quals tenim, es representava un esquelet, això sí, una persona disfressada que feia de mort, i al voltant anaven tots, o sigui, anava convidant a la gent. Moltes vegades també tenien un personatge que el que fa és pregar. Un sacerdot que està fora, que comença a fer un pròleg i diu, ara parlarem de l'amor, vindrà tota la gent a morir, i l'amor convocarà a tothom. Llavors ella es presenta clarament com la igualadora de tothom, la que matarà a tothom i que ningú pot tractar de subornar-la. Llavors el que tenim és una dansa que va convidant per tota la jerarquia eclesiàstica i la jerarquia nobiliària a tots els personatges. Primer el papa, després l'emperador, i un i d'altre, i tots han de venir. I llavors l'escala va baixant. I d'aquesta forma, el que sí que fa, per exemple, l'amor és anar dient, tu creus que perquè hagis fet això i tinguis aquests diners podràs salvar-te? No, perquè els cucs acabaran destruint el teu cos, i ho recorda. I tu i després no quedarà res de tu, i així van recordant. En realitat és com...
És l'autoajuda al revés.
Sí, és com... Però és com també, en un moment de crisi molt profunda en què l'amor està allà, és per... podíem percebre com tractar d'evitar-la. Pensem una cosa, n'hi ha una part que m'agrada molt, a l'obra de... el de Cameró, de Boccaccio, és molt interessant perquè la història... precisament té lloc perquè l'epidèmia de pesta és molt gran a Florència i un grup de joves fuig de Florència i se'n va a una vila idílica per tenir unes jornades allà. I és molt interessant perquè Boccaccio diu el pròleg. A la gent que anaves a visitar pel matí l'acompanyaves a l'amor per la tarda, de fulminant que era, no? Aquesta idea d'un amor a més molt dura perquè l'epidèmia de pesta bubònica podia ser fulminant en hores, no? Llavors això acostava molt a l'amor, perquè la veies. Veies a la gent que tothom tenia amors al costat, l'ambient respirava, i això crea una paranoia, també, que s'ha d'intentar, doncs, evitar, doncs, mitigar, crear un ambient en què és ineludible, però la histèria l'han de controlar. I una forma de controlar aquesta histèria és mitjançant una dansa, un ball. No s'han d'imaginar una dansa de la gent amb música, sinó uns ritmes d'un tambor que va marcant, pum, 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 i la gent al costat. Avui tenim.
Sí, doncs, si us sembla, escoltem una mica, no, musicat i recitat una d'aquestes danses de la mort.
Yo soy la muerte cierta a todas criaturas que son y serán en el mundo durante. Demando y digo, oh omne, ¿por qué curas de vida tan breve en punto pasante? Pues no hay tan fuerte ni recio gigante que desde mi arco se pueda amparar. Conviene que mueras cuando lo tirar con esta mi flecha cruel traspasante.
Molt bé, Antonio, doncs ja hem escoltat aquests versos, aquestes primeres estrofes d'aquesta dansa general de la muerte, que potser seria un dels exemples clàssics d'aquesta tipologia literària, artística, musical, que són les danses de la mort. Però bueno, jo voldria acabar de conceptualitzar una mica per als oients què són això de les danses de la mort, no? Què entenem per una dansa de la mort, quins exemples tenim, i una mica més incidir en aquesta idea igualitària, no? Gairebé còmica de la mort.
A veure, si un vol anar, doncs pot veure cada any fan la dansa de la mort, que és patrimoni de la humanitat, a Verges, a Girona, i la fan, el que fan en realitat és la gent surt disfressada, tots d'esquelets, i el que fan és tot un trajecte en què van dansant amb el ritme dels tambors que hem escoltat. No podem pensar que després n'hi hagi tota una recitació del que és la dansa de la mort. Però el que sí que es feia a l'època, tenim unes altres versions que serien recitant els poemes, o sigui, totes les estrofes que van creixent i poden ser més llargues o més curtes. Aquí tenim una obra que creix tot el que tu vulguis, perquè si comencem per tota la jerarquia eclesiàstica i la jerarquia nobiliària, com deia abans, doncs ves baixant, després han de baixar el burgès, pots arribar fins al ferrer i on vulguis, més enllà, no? I aquesta idea és que ningú pot escapar a la mort. Això és el més important. Llavors, que tothom s'ha de preparar. I com s'ha de preparar? Això és el que després parlarem, no? El cristià s'ha de preparar per morir. I llavors ha de tenir un comportament, uns elements, una vida digna, perquè si no, la mort et garantirà que d'una vegada mort teniràs un lloc o un altre, com abans parlàvem. Puc ser amb els diners, salvaràs... Però això és molt inquietant, perquè i si no n'hi ha capacitat de salvació?
Clar, llavors aquí, de nou, ja hem vist que la diferent postura respecte a la mort obre possibilitats socials i possibilitats històriques diferents, no? Precisament aquesta nova imatge de la mort, com la mort igualitària, no? La mort ineludible que representen aquestes danses de la mort, no? Per molt que siguis l'emperador, acabaràs podrit, no? Per molt que siguis més ric que jo, acabarem a la mateixa fossa, no? Mm-hmm. Per molt que intentis dur una vida recta o que ara m'aixafis, acabarem... Obre també, o es conjuga molt bé amb tota la presa de consciència col·lectiva de les reivindicacions de la baixa edat mitjana, no? Mm-hmm. Potser és un tema que no s'ha vinculat gaire sovint, però és aquesta consciència igualitària, no? Hi ha un fil de pensament social, no?, que és afavorit mm-hmm. precisament per aquest nou context després de la Pesta Negra, no?, la defensa social potser no és tan ineludible, no? I és precisament el mateix moment en què comencen a aparèixer moviments d'obrers textils a Itàlia, no? Reivindicacions urbanes, no? Reivindicacions més que avancen cap a un igualitarisme, no? Per exemple, penso més també en aquests primers humanistes, aquesta idea d'aquella balada anglesa, no? De quan Adán caçava, no? I no, quan Adán treballava la terra i Eva filava, on estaven els nobles, no? Quan mm-hmm. Adán i Eva són els primers homes, on estaven els poderosos, on estaven els nobles? Allà tothom era igual, tothom treballava, no? I tothom el poder és una cosa que no és divina, no? Perquè el paradís no existia, i la riquesa tampoc és una cosa contra la que no es pugui lluitar, o el poder no és una cosa contra la que no es pugui lluitar, perquè al final tots van començar igual i tots acabarem igual, no? Llavors això també és molt interessant per veure com una idea de la mort implica una consciència social i una capacitat d'actuació social molt diferent, no? I a vegades se'ns obliden aquestes relacions, no? Per això parlàvem abans de les mentalitats, no? El marc mental que utilitzes, i per això moltes vegades és, per exemple, a l'esquerra actual, un dels grans problemes és que no lluita la batalla ideològica, no lluita la batalla ideològica accessòria, però no busca trencar el paradigma mental. I si no trenques un paradigma mental, no pots transformar la societat. Llavors, aquesta imatge novedosa de la mort, tot i que intenta ser capitalitzada per l'Església, és a la vegada un factor de transformació social que serà brutal a finals del segle XIV, al segle XV, perquè portarà a un nou tipus de consciència social molt evident.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada, sin pesar, más cumple tener...
Molt bé, doncs arribem ja a la part final del programa i en aquests darrers 10 minuts escaig que queden del programa volem parlar de la figura d'avui, de Jorge Manrique. Antonio, qui és i en quin context viu Jorge Manrique?
A veure, Jorge Manrique és un cavaller, un autèntic cavaller, membre d'un llinatge castellà molt important, importantíssim. El seu pare era Rodrigo Manrique, va tenir un poder extraordinari i sempre es van trobar al costat de, primer, del rei Joan II i després del rei Enric IV i finalment, evidentment, en la reina catòlica. De fet, Jorge Manrique, que tenim molt poques dades, el que sí que saben és que es va formar i va viure gairebé sempre a la frontera, a la zona de Jaén. Va viure poquíssim, perquè va néixer el 1440 i va morir al 1479, és a dir, una vida molt curta, comparant amb el seu pare, que és el protagonista de la seva obra, i Manrique va morir lluitant no amb uns sarraïns, que garantiríem, sinó amb uns adversaris de la reina catòlica, amb una revolta nobiliària, no és el mateix, no. I a més, i sembla ser que va morir allà García Muñoz, donant una ferida molt dolenta, i després, però no tenim molta més informació. Però ell el que sí que li va acusar molt és la mort del seu pare. Llavors, quan mor el seu pare, fa una obra que en realitat és un plany, però un plany original. I el que farà és ens explicarà com un bon cristià, un cavaller, què és el que ha fet el seu pare. I el presentarà com un model de forma de morir. Llavors, el que agafa és la tradició que té, però canvia uns quants elements. La tradició que tenia era, quan tu mories, feies una introducció, una reflexió sobre què és morir. Què significa morir, tota l'espiritualitat, el que significa la vida i la necessitat de morir. Però que quan es mor, una vegada que es mor, si t'has comportat correctament, com es deien, doncs vas al paradís. Els nobles sempre anaven al paradís, ja no diran res més. Llavors, després farà una lluança en què compararan el personatge mort amb tota una caterva de personatges de l'antiguitat, sempre. Tota l'antiguitat, notables, i fins i tot algun de l'edat mitjana, però sobretot l'antiguitat. I una vegada fet això, i aquesta lluança, es torna a parlar una miqueta del que ha fet el personatge, doncs establir-lo en un nivell de més excel·lència, i aquí queda i hi ha un record d'aquest mort. Això és el que troba Jorge Manrique. Què fa ell? El que fa ell és canviar. I, per exemple, si és veritat, una part, i a més amb una senzillesa molt gran, amb un tipus d'estrofa molt diferent, molt més marcat, com si fos un cant funerari, però molt més marcat, perquè són una estrofa, pensa en unes estrofes que n'hi havia en aquell moment, que són estrofes llargues, estrofes de 12 versos, ell agafa una estrofa de 4 versos i fa estrofes petites, 8 i 4, enfront de les que tenien abans, que eren 12. Això dona un ritme molt ràpid, molt narratiu, i a més, ell el que fa és, primer, tota una part, fa un increixendo. Primer parla de forma general. Sí que és veritat que parla una miqueta d'una sèrie de personatges de l'antiguitat, Escipió, Octavi, tot aquest, sempre són recurrents, però per demostrar que el seu pare tenia totes aquestes qualitats. Però què li va passar al seu pare? Per què ha de guanyar la seva salvació, no? I el seu record? Per què es va comportar, i això ho diu, tu ganaste la vida luchando con los moros. Això és molt important. La lluita a la frontera li garantirà, després de que se va ser generós, va ser molt bo, o sigui, amb la seva família, amigo de tus amigos, diu, no? de pels teus parientes. Tot això és molt important perquè s'ha comportat correctament dins la família i com un guerrer i com un bon cristià. Llavors això et garantirà després que tinguis tres formes de viure. En aquest moment tenim tres formes de viure. Una vida que és la vida que t'has viscut, aquesta és perecedera, no té valor, una vegada que t'has mort s'ha acabat. Però queda una altra vida que és molt més interessant, però encara és una vida que és efímera, que és la de la fama. Perquè la gent se recorda de la gent durant un temps. Després, encara que siguis famós, pots desaparèixer. Però l'autèntica vida és la que guanyes lluitant aquí, obtenint aquesta fama, aquest treball, aquest comportament, i guanyes la vida eterna. Aquesta és realment la interessant. I com has d'acceptar aquest amor? Com el fa el seu pare. Enfrontant-nos, per exemple, al que parlava abans de la dansa de l'amor, el seu pare, l'arribada de l'amor és molt bonica. O sigui, està el seu pare, es troba allà a la seva casa i està morint-se. Llavors, l'amor arriba a la casa seva i truca a la porta. I es presenta amb tota la tranquil·litat i vinc, en realitat, no? Doncs, i llavors ve a buscar-lo. I aquesta imatge és que el seu pare, en lloc de lluitar i barallar-se, ell acceptarà com un bon cristià, perquè sap que s'ha comportat bé aquest amor. I llavors el que farà abans és, què és? Primer, ruinarà tota la família, perquè no es pot morir sol. Nosaltres avui concebim l'amor, moltíssima gent mor sol en un hospital, no? Llavors, la mitjana s'ha de morir públicament, envoltant dels teus companys, de la teva família, quan més millor. Llavors, una vegada que estàs allà, ell el que fa, primer, farà un testament públic i després escrit, dient, jo ha de deixar tot controlat. Una vegada que ja has fet el testament, el que has de fer és demanar, demanar perdó, una confessió. Després d'aquesta confessió, en el que el mort normalment portava una espelma gran al costat, que era el símbol de l'ànim, de la vida, en aquest moment ell ja estava preparat per fer el trànsit. Llavors, al costat, tenien tots els sacerdots esperant a veure què passava en aquest personatge. I aquest personatge, una vegada que ja havia fet tot això, la seva ànima, una vegada mort, doncs venia la part més interessant. Venia la part en què ens trobem en moltes imatges, sobretot les arts de Benemorire, qui els porta l'ànima. Si t'has comportat bé, la teva ànima, que surt com un nen petit, nu, se les porta un àngel. Però trobem moltes vegades que aquestes imatges estan els dimonis esperant a veure qui se la porta. Llavors, que una intersecció que de vegades surt una imatge de Crist en persona que diu, no, aquest se'n va amb mi perquè s'ha comportat bé. Però és aquesta lluita, i normalment el bon cristià i el que ha fet tot això s'ha comportat, mor amb la seva família. I això és el que fa precisament en el seu poema Jorge Manrique quan parla del seu pare. El meu pare ha mort bé, ha aconseguit les tres formes de vida i ha aconseguit la més important, que és morir i anar al cel.
I també té una visió de l'amor molt més intimista, no?
Sí.
Tot i que reprodueix aquests discursos potser més oficials a l'amor, no? Molt més aquest amor cavalleresca, no?, que ja parlàvem, perquè al final el pare de Jorge Manrique mor com mor Guillem el Mariscal, no? Com mor exactament igual que moren els cavallers del segle XII, del segle XIII. Però a la vegada aquestes coples a la muerte de mi padre introdueixen també uns elements que la fan diferent.
Sí, sobretot el que fan diferent és, per exemple, la referència als personatges que havien mort feia poc temps. Això és molt important. O sigui, introdueix personatges coetanis i records de la gent que encara podia viure. És a dir, i a més ho fa en forma de gradació. Ells parles dels infants d'Aragó, que van donar molta guerra durant la primera meitat del segle XV. Parla del rei Don Joan. Després parla d'altres persones. I tota aquesta gent, dels cavallers, tot aquest luxe, i de fins i tot fa referència, no? Les vaixelles, on queden les vaixelles? Els tornejos, on queden? Les festes, no? Diuen, les festes de tal... Què va passar amb tot això? Tot això no és res. Però ell recorda, perquè hi ha una gent que encara puc recordar el que li va passar. Si tot aquest poder que tenies, no? Tota aquesta gent, sempre referint-se a nobles, nobles que eren actuals.
La fugacitat
de la vida.
On són?
Sí, ubisun.
On és el luxe? No? És una visió molt, molt moderna, que moltes vegades identifiquem molt moderna, sobretot aquests cànons, aquests tropos literaris són romans, no? però que relacionem potser millor més amb l'humanisme, no? Que amb l'edat mitjana, aquesta idea potser més racional de la mort.
Sí, de fet hi ha versos que són molt bonics, però diu paramentos verdun... no acaba dient, no? Què fue de tanto galán? Què fue de tanta condició com pudieron, no? Paramentos, verduras i cimeras fueron sino de baneos, que fueron sino verduras de las eras. És a dir, una cosa que és molt fugaz. Tota la cimera que era tan important per un cavaller, no? les imatges, l'heràldica, la festa, totes aquestes festes són banals perquè al cap i a la fi el que realment tindràs és que moriràs.
Jo potser tot això em quedaria amb el fet de que arriba la mort i et truca a la porta, jo que no obro ni els del gas natural, no? que per mi és una mena d'amor en vida, no? el comercial porta a porta,
sí.
Que el pare de Jorge Manrique, tu és la santa, els sí, ànims sí. De que et truqui la mort, diu, sí, passe, per favor.
Passe, sí. Això recorda Monty Python, que la gent de feia, va, que original, no? Arriba la mort, diu, vinga a buscar tots aquests que s'han enveninat i els meus portos, no? I, mira, la mort arriba i truca a la porta. No, és que és aquesta imatge de acceptació, de naturalitat, de saber sí. Que una vegada que t'has comportat bé, doncs moriràs amb tota la amb la consciència tranquil·la.
Els Monty Python poden ser un bon referent per acabar aquest programa tan tan mortal, no? que ens hem marcat.
Molt bé, doncs acabem amb aquest programa mortal sobre la idea de la mort a finals de l'edat mitjana. Moltíssimes gràcies, Antonio Contreras, per tornar a ser aquí amb nosaltres a les portes de Troia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Alberto Reche, fins la pròxima setmana.
Doncs fins aviat.
El Salva Soler, el control tècnic, moltes gràcies. I qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem la setmana que ve amb un nou episodi de les portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.